La llista de noms de dones il·lustres en el món de la ràdio catalana és immensa i nosaltres disposem només d'uns minuts.
Evidentment, i per això només ens centrarem en 10 veus, 10 dones professionals de la ràdio de tots els temps de Catalunya. Ho farem gràcies a una gran feina impulsada per la periodista i també professional de la ràdio, Elvira Altés. Dones a les Ones, una pàgina web amb un gran banc de veus on podem repassar la biografia i la feina de moltíssimes professionals. Comencem per una dona molt vinculada als inicis de la ràdio a Catalunya i que va estar a les Ones tota la seva vida, des dels anys 30 del segle passat fins a gairebé el moment de la seva mort, a l'edat de 100 anys. Estic parlant de Francina Boris, locutora de Ràdio Girona i de Ràdio Associació de Catalunya des dels seus inicis a la República i que va acabar la seva llarga vida radiofònica també a l'emissora de Gana de la capital gironina. Així recordava Francina Boris aquella mítica radioassociació en la qual ella va participar.
Recordo que llavors érem quatre locutors, dos locutores, hi havia la Rosalia Rovira, que era una gran professional, amb l'Ismael Cera, i després jo vaig fer parella amb en Teodor Garriga. Eren dues parelles en les quals es repartia les 12 hores de programació que es feien en aquells moments, no? I es feien moltes coses. Érem, no sé si ho saps, una cooperativa. Ràdio Associació de Catalunya era una cooperativa i precisament va ser l'any 34 en què es va transformar, quan jo vaig anar-hi, en cooperativa. Hi havia una revista, Catalunya Ràdio, que era el portaveu de les quatre emissores i que s'enviava a tots. Van també fer el Diari d'Instant, que era el portaveu, diguéssim, de la nostra emissora de Ràdio Associació de Catalunya, i era una emissora que tenia un contingut d'ideals, un contingut de cultura, un contingut de servir de debò i amb tot un revés a Catalunya.
Francina Boris va rebre el Premi d'Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 2023 i la Creu de Sant Jordi el 2008 i, com deia, es va mantenir en antena amb el programa de sardanes Nostra Dansa fins poc abans de morir.
La història de la ràdio catalana està plena de noms de locutores que eren també actrius.
El gènere de la ficció i el radioteatre han estat una gran llavor a la ràdio catalana. Aquí podríem esmentar moltes dones, però un nom indiscutible és el de Maria Matilde Almendros, de qui l'any 2022 vam commemorar el centenari del seu naixement. Va començar a Ràdio Manresa. Arriba amb 20 anys a Barcelona, comença en els anys 40 al radioteatre de Ràdio Barcelona i després va passar a Ràdio Nacional, on va desenvolupar bona part de la seva carrera professional fent programes culturals, musicals i dramàtics. Va ser una de les veus fundadores de Ràdio 4 i aquí l'escoltem interpretant el paper de la Mila, la protagonista de la novel·la Solitud de Víctor Català.
Quins tràfecs, Mila.
No puc acabar mai. Ara estic netejant els Xbox. Cabruns estan.
Sí.
I la casa. Oh, i la casa. Semblava més un estable que una vivenda de persones.
Ja us crec, ja.
No sé pas si n'arribaré a fer net. A l'aigüera hi havia un padellot i un engrut de porqueria per tot el terra. I tantes taranyines per tot arreu. Us fiqueu en una habitació i teniu un surt. Veieu que algun ocell de nit se us tira damunt com una xurriacada. Les faristeles s'han apoderat de les corts. I això és tan gran. I les cibeques del campanar fan una por.
La gran Maria Matilde Almendros, de qui, per sort, hi ha molt arxiu sonor que ens recorda la seva feina. No voldríem deixar passar per alt, en el terreny de les dones del radioteatre català, una veu que, tot i la seva avançada edat i haver passat ja dels 90 anys, segueix en actiu a la ràdio local. Maria Glòria Ferrés, directora del radioteatre de Matadepera Ràdio, després de molts anys de feina a Ràdio Terrassa. Aquí l'escoltem en un fragment de La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra.
Això és La Rambla de les Flors. I és de tothom, de les persones tristes i les alegres, i és més del nostre cor que de ningú. I no som ni donotes, ni dimonis, ni el que vostè s'empesca amb els seus crits, ni plantem d'esgarria matrimonis, ni ens dediquem a engalipar els marits. Sinó que aquí aguantem tot el sant dia i amb les flors que ofereix la nostra mà i portem el perfum i l'alegria i ens hi guanyem honestament el pa.
Hi ha veus de dona que han format part del paisatge sonor a moltes llars durant anys i que eren distintives d'una determinada emissora.
Veus que, com la de Francina Boris, que escoltàvem abans, es convertien en marca sonora identificativa de la ràdio on treballaven. Un exemple claríssim d'això era Ernestina Guillén, veu inconfusible de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, on va treballar tota la seva vida. L'Ernestina va morir l'any 1999 i cadena catalana ja fa també unes quantes dècades que no existeix. Recuperem un àudio de quan la ràdio encara tancava les emissions a la nit. Així és com l'Ernestina Guillén desitjava bona nit als oients.
Ha transmitido la cadena catalana a través de sus emisoras de onda media y frecuencia modulada. Señores oyentes, les agradecemos la atención dispensada. Volveremos con todos ustedes a las 6:00 de la mañana. Les deseamos un feliz descanso. Muy buenas noches. Bona nit.
Ernestina Guillén era una de les veus genuïnes de la ràdio barcelonina, però des de Barcelona van aparèixer veus femenines a la ràdio que després s'han fet populars a tot l'estat.
Sí, són molts exemples. D'entrada, et dic un nom que no sé si et sonarà. Isabel Garbí.
Isabel Garbí era nom artístic?
Efectivament, és el nom que va utilitzar quan va arribar d'Extremadura a Barcelona la professional que després hem conegut amb el seu cognom autèntic, Isabel Gemio. Però quan era Isabel Garbí, fins allà ben entrats als anys 80, feia un programa a les nits a Ràdio Barcelona que es deia La Chica de la Ràdio.
És de noche. Nos lo dice la ausencia de ruidos, o lo que es lo mismo, las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido.
Isabel Gemio, en els seus inicis radiofònics a Barcelona, abans de fer-se arxiconeguda a la televisió i que arribés allò del sorpresa, sorpresa. Un altre professional, aquesta centrada totalment a la ràdio i amb tota la seva carrera desenvolupada a Ràdio Barcelona, és Rosa Badia. Els seus inicis van ser, però, a Ràdio Manresa, però des de 1978 es va vincular a Ràdio Barcelona fins que es va jubilar. Encara després de jubilada, reapareix les nits de Reis amb Cap nen sense joguina, després de dècades d'entrevistes i de programes dedicats especialment a la cultura i al teatre. Aquí escoltem Rosa Badia en un fragment del Tot és comèdia a Ser Catalunya.
Tot és comèdia. Rosa Badia.
De dos somnis n'hem fet un i encara costa de creure. Ni una casa a prop del mar, ni una vida a les muntanyes. De dos somnis un infant que també tindrà els seus somnis els més grans i després els nostres somnis és així.
S'ha parlat molt dels somnis que vam experimentar durant el confinament amb una força molt particular. Potser una escriptora com Mercè Rodoreda hagués gaudit d'aquesta explosió del subconscient, perquè els somnis no eren estranys a la seva literatura. Aquesta setmana s'ha publicat el primer estudi sobre l'oníric en la literatura de l'autora de la plaça del Diamant. Aquest estudi es titula El somni blau i tenim, a Tot és comèdia, a la seva autora, a Eva Comas. Eva, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què has descobert capbussant-te en els somnis que narrava Rodoreda?
Doncs mira, la veritat és que des de fa molt de temps es deia que Rodoreda era una autora molt onírica.
Estem repassant la ràdio amb veu de dona. Dones també que van començar com gairebé tothom a la ràdio local i que després s'han consolidat a les grans cadenes.
És el cas, per exemple, de Pepa Fernández. Va començar a Ràdio Cervera, una ràdio local vinculada a la desapareguda Cadena 13. Després va venir a la mateixa Cadena 13 a Barcelona i va passar a Catalunya Ràdio abans de consolidar-se com a conductora dels magazins de cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya. Recuperem un àudio de l'etapa de Pepa Fernández a Catalunya Ràdio, any 1990.
El que volia dir no era l'hora, volia dir Avià, Berga, estan a punt? Sí? Molt bé. Perquè aquests dies, Adrià, un municipi del Berguedà es vesteix de festa. Ahir van començar les festes del Segar i del Batre, 1990. Unes festes pageses, camperoles, en les quals participen els veïns i veïnes d'Adrià i d'altres pobles i comarques del nostre país. Aquesta festa reviu unes feines mil·lenàries que són patrimoni de la nostra cultura nacional. Les festes d'aquest any, organitzades per l'Ateneu d'Adrià, tenen un programa d'actes molt complet que va començar ahir a les 9 del vespre. Aquesta tarda, al Tu a la Teva, volem dedicar una estona del nostre temps a parlar d'aquestes festes amb dues persones que tenen molt a veure i que en saben molt. El senyor Ricard Coma, alcalde d'Avià. Bona tarda i bona hora, senyor Coma. I el senyor Miquel Márquez, que és cuiner del restaurant Can Sala de Berga i president del jurat del primer concurs de cuinats. Senyor Márquez, bona tarda.
Un altre periodista que s'ha fet el seu lloc a la ràdio de l'Estat espanyol fent programes des de Barcelona és Júlia Otero. Abans d'això, com moltes i molts professionals, havia picat molta pedra. Als 17 anys feia un programa a Ràdio Sabadell, després a Ràdio Joventut de Barcelona i a Ràdio Miramar. Més tard, ja en cadena estatal, a Onda Cero. Aquí l'escoltem en fragments d'entrevistes a personatges, diríem, de primera línia mediàtica.
Se ha escrito mucho, señor Aznar, y más de una vez con aire, no sé si llamarle folletinesco o incluso culebresco, de sus relaciones con Felipe González. Hay incluso quien dice que al presidente le interesa nombrarle a usted su sucesor. Ante esos comentarios, ¿usted qué dice? ¿Qué le sugiere?
Hombre, quien hace esos comentarios tiene bastante poca idea de lo que es una democracia, ¿no?
¿Y es bastante perverso?
No, es bastante necio.
¿Y España, señor San Pedro?
¿Qué pasa con España? ¿Pasa algo?
Pues mire, unos dicen que no pasa nada, otros dicen que tiene que pasar forzosamente, sí. Y otros están esperando a ver qué pasa.
Pues mire, yo estoy tan campante, ¿verdad?
Señoras, señores, estamos charlando. Yo creo que entramos un poco como yegua en su casa,
sí,
con don Antonio Gala.
Me gusta mucho que se entre así.
Es sin dar portazos, pero con alguna trampa, entrar con Brahms y con Rilke.
Eso es verdad.
Poco tramposa.
Son dos preferidos míos.
Pero a veces hay que hacer así las entrevistas, señor Gala.
Sí, si la entrevistadora viene con tan buena compañía, siempre será muy, muy bien recibida.
No se fíe de las mujeres, señor Gala.
Didac, i crec que vols retre un homenatge especial a dues professionals de la ràdio catalana que ja no hi són.
Sí, una d'elles fa alguns anys que ens va deixar. Va morir l'any 2019. Montserrat Minovis, periodista compromesa en la lluita antifranquista, una de les professionals amb les quals va arrencar Ràdio 4 a finals dels anys 70. Després va ser directora de Catalunya Ràdio durant una curta etapa, entre 2014 i 2015. Va ser degana del Col·legi de Periodistes i fundadora i presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Un record de Montserrat Minovis a la Ràdio 4 dels inicis, any 1978.
Bona tarda, amics oients. Avui, excepcionalment, tenim en el nostre espai dedicat al món de la música a un dels més brillants i excepcionals pianistes del moment, Alexis Weissenberg, que ha estat actuant a la nostra ciutat, i no cal dir-ho, amb l'èxit extraordinari de sempre. Potser caldria donar unes breus dades abans d'entrar en la conversa amb el pianista. Alexis Weissenberg va néixer a Sofia l'any 1929. Per tant, és un home realment...
I una altra dona de ràdio en el record per acabar aquest repàs és Anna Pérez Pagès, que va morir el mes de març de 2024, quan encara havia de complir els 50 anys. En el seu historial hi ha feina a Ràdio Gràcia, a Com Ràdio, col·laboracions a Catalunya Ràdio i a RAC1, darrerament presentadora del programa Àrtic a BTV. Aquí la recordem durant la retransmissió d'uns premis de la comunicació local a Com Ràdio.
Ja som aquí, enmig del... Anava a dir rebombori, però encara no. Trobo que la cosa està calmada, la gent va arribant, mica en mica. Deixa'm dir una cosa, Juanjo, realment.
Sí.
Em comentava l'organitzador una mica de l'acte, el Jordi Puigcai, diu, no sé com ens ho fem, però cada any coincideix que la nit en què convoquem aquests premis és la nit gairebé més freda de l'any.
Sí, sí.
I efectivament és així, i avui a l'entrada es nota un canvi de temperatura. Ara estem ja a la zona més calenta, més ben aclimatada. I molt bé, la gent es comença a col·locar en aquesta mena de disposició no gens fixa, bastant dinàmica, per dir-ho així. La gent s'aixeca, agafa la copa, se'n va. I de moment, mica a mica arriba la gent, jo no trec l'ull de la porta per veure aquí les autoritats i representants, gent dels mitjans de comunicació locals que vagin arribant.
I fins aquí la ràdio 100 anys i més. Us hem parlat Anna Morgades i Didac Boza amb el suport tècnic de Lluís Sánchez.